perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques, ara també dièsel.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
40.734 40734.
Sèrie
38038.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Amb Aleix Pariser.
Les 12 i un minut segueixen els esports a RAC1 en aquest dilluns 29 d'abril del 2024, després d'haver viscut en directe aquest Barça 4, València 2, que ha completat la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. Hat-trick de Lewandowski, els 3 a pilota aturada, per cert, i un altre golet de Fermín de cap, per sumar 3 punts importants perquè el Barça es mantingui segon a la classificació, amb 2 punts de marge sobre el Girona, abans de jugar aquest dissabte a Montilivi, un duel català de Champions. La victòria d'avui, però, ha estat molt més patida del que indica el marcador final. L'expulsió del porter del València ha facilitat clarament el triomf del Barça i ha fet que milloressin considerablement les sensacions que teníem tots plegats al descans, que no eren massa bones. Ha estat un partit una mica boig, que ha tingut de tot i que sobretot serà recordat per les dues errades clamoroses dels porters, de Ter Stegen i de Mamardashvili. Un partit estranyot, ja ha començat estranyot amb l'aiguat que ha caigut sobre l'estadi olímpic Lluís Companys i que ha tingut moltes alternatives. Primer s'ha avançat el Marca, primer s'ha avançat el Barça, volia dir, que ha marcat primer. Després el València ha capgirat el marcador en 15 minuts, aprofitant-se d'errades incomprensibles i molt evitables, per cert, la de Ter Stegen, intentant una frivolité amb els peus innecessària, i l'altra d'Araujo, que mesura malament en un salt, no sé si pel vent, que li ha mogut la pilota, però és que després fa un penal claríssim i també del tot innecessari. Porta dues errades importants Araujo a les últimes setmanes, les dues per arriscar-se massa dins l'àrea, i les dues són accions que un central top i titular del Barça no es pot permetre. A la segona part, amb un home més, l'equip de Xavi ha acabat remuntant contra un València que estava totalment tancat al darrere, i ho ha fet aprofitant dos corners ja era hora que el Barça aprofités la pilota aturada, i també una falta directa magistral de Lewandowski, que porta 16 gols a la Lliga, a 3 del Pichichi, i 23 gols ja en tota la temporada. No era un partit fàcil, el d'avui, perquè el Barça s'hi juga ja molt poca cosa, costa motivar-se, i tot i que ha començat prou bé en els primers minuts, era acceptable el to del partit, a mi hi ha hagut algun tram de la primera part que se m'han aparegut alguns fantasmes del passat, amb un equip que m'ha recordat alguns moments de la primera part, aquell Barça irregular de fa uns mesos, aquell equip que no controlava els partits, trencat absolutament, amb les línies molt separades, que encaixava massa gols, per errades sobretot individuals, per falta d'atenció, per falta de concentració. És cert, però, que l'expulsió ho ha canviat absolutament tot i que la segona part, a mi el Barça, doncs, m'ha tornat a agradar competitivament. S'ha ordenat i amb paciència ha sabut remuntar l'1-2 i acabar guanyant i millorant moltíssim les sensacions. Per tant, bona victòria, primer dels 6 partits que quedaven per tancar la temporada salvat i amb bona nota al final, i ara a pensar en el Girona, que això serà una altra història.
Encara Cancelo, té més enrere Rafinha, Rafinha que centra, la rematada de Fermín, gol!
Gol!
Gol del Barça, gol de Fermín, la rosqueta de Rafinha és preciosa, la centrada, Lewandowski, gol! Aixeca el braç dret una altra vegada Gundogan. La centrada de Gundogan, la toca Araujo, després Lewandowski, gol! Gol, 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 gol. A veure, va cap a la pilota Lewandowski. Gol! 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 Gol!
Així s'ha tancat el partit a Montjuïc amb un hat-trick de Lewandowski, l'últim de falta directa. Preciós, preciós, preciós. Hola, Lluís Carrasco.
Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Hola, Àlex Dalmas.
Bona nit, què tal?
Què tal? Bona nit. Ara de seguida puja el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, que està acabant la crònica.
Sempre arriba tant.
Sí. És per feina, és per feina. Vens a Montjuïc, no?
No.
Ah, al final no, eh?
No, no, no.
Ah, val.
Tinc el nano amb febre i m'he quedat a casa.
Val. Pensava que hi anaves, clar,
no em pio. No, hi anava, però bueno, temes domèstics m'ho han impedit.
Val. No t'has mullat, llavors, Lluís.
No.
Encara sort. Què t'ha semblat el partit? Bé, bona victòria, no? Al final, com deia jo, bones sensacions al final.
No, crec que has fet una excel·lent definició del partit, perquè també a mi se m'han despertat vells fantasmes, i fer l'anàlisi d'un partit on un dels dos equips es queda amb un jugador menys és molt complicat. És com jugar a pàdel i descobrir que a la pala t'ha sortit una esquerda o estàs jugant a tennis i se't trenca una corda a la raqueta. Pots aguantar, però difícilment podràs fer mal. I sapiguem que no podràs fer mal, aleshores només et queda que aguantar. El resultat final, crec que el Barça ha millorat a partir de quedar-se amb un home més. És veritat que la primera part ha estat bastant avorridota, amb cert desequilibri per les dues bandes. M'ha sorprès, perquè sí que m'ha empès a la primera part. El Rubén Baraja, ara ens ho explicarà l'Àlex, que en sap molt més que jo, però normalment el Rubén Baraja juga amb un bloc mig i ha tirat el bloc bastant enrere. El Barça ho ha aprofitat, però en canvi ha generat molt poc. I a partir de l'expulsió, clar, hem vist un altre partit on un tenia la sensació que era qüestió de temps que el Barça marqués 3 o 4 gols, com així ja ha estat.
Sí, a veure, per mi no ha estat un bon partit del Barça, ha estat més aviat discret, al final el tira endavant i és el que compta, i tal com s'ha posat el partit, doncs hi ha hagut un punt que era el que importava, no? A veure, per mi, coses bones, la societat Fermín...
La pilota aturada, ja t'ho dic jo, bueno, coses bones, avui.
A mi m'ha agradat...
Començaré... Fernando. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, aquí estem. Digues, Àlex, perdona.
Començaré per les coses bones, per treure alguna cosa, eh? Per mi, la part dreta, la banda dreta, la societat que formen Fermín i Lamine, que a la primera part... El Barça ha volcat el 47% del joc per allà. Entre tots dos han fet 141 intervencions i crec que estan molt bé tots dos. Òbviament Lamine ja el coneixem, però crec que Fermín ha de ser peça important en el futur immediat d'aquest equip o d'aquest club, pensant ja en la temporada, en el que queda i en la temporada vinent. Crec que es complementen molt bé, entenen molt bé el que en futbol es diu el peu-espai, el quan rebre el peu, quan trencar l'espai. Normalment cap dels dos fa el mateix moviment. M'ha agradat aquesta part dreta, i no és casualitat que gairebé l'equip ho hagi sentit, hagi notat, i la major part del joc hagi anat per allà. Òbviament m'ha agradat Lewandowski perquè s'ha retrobat amb el gol, no? Combinen certs amb accions que no està tan bé, però... 5 xuts, 3 gols, un de falta. Crec que un golejador se'l necessita en moments així, i avui ho ha fet, avui ha estat decisiu. Però crec que el partit ens deixa bastantes coses negatives, no? O algunes coses negatives. Primer de tot, les errades, i ja no parlo de les errades individuals, perquè mira, la Ter Stegen doncs és puntual, i jo no li dono massa importància més enllà de que et treu del partit, no? Però si ho soluciones ja està, no crec que es pugui repetir.
És evitable, totalment, per això, eh?
Sí, totalment, però em refereixo que en el proper partit no hi serà, no? Per tant, no em preocupa. Sí, em preocupa que amb pilotades llargues un rival et pugui fer tan mal com li han fet al Barça, no? Em sembla que és un concepte molt bàsic i que el Barça l'ha defensat molt malament.
Pot ser el vent? Jo ho deia, que m'ha semblat.
Podria ser el vent, sí, algú m'ho ha dit, i podria tenir la seva influència. Però és que recordo que a Mallorca al Barça li passa el mateix, li fan exactament un gol igual. Xavi deia en roda de premsa les segones pilotes, no? I és que el problema ve aquí. Ja no és guanyar el duel aeri, però quan un va a dalt... sempre hi ha d'haver-hi una cobertura, sempre hi ha d'haver-hi un company que guanyi metres endarrere, i el Barça no ho ha fet en cap jugada, i amb 3-4 pilotes es planten, és una situació de gol claríssima. És a dir, l'errada de Ter Stegen ve precedida d'això, no? Perquè Hugo Duro arriba tard, però arriba allà en una pilotada. El penal ve d'això. Bé, m'ha sorprès molt. I després, la segona part, et quedes amb un més, el Barça li dona la volta, però per mi no ataca ben superioritat. És a dir...
Però tots els gols són a pilota aturada, a la segona part.
Sí.
Dos de córner i un de falta.
L'estratègia, cosa bona que ho has dit tu, eh? Però per mi no ataca ben superioritat l'equip. Crec que l'equip li ha faltat, ja no tant la velocitat de circulació, que en alguns moments sí, sinó li falta... jugar més amb el canvi de velocitats, amb la pilota, és a dir, Xavi parlava de paciència, i jo crec que no només és paciència, que també en algun moment, però a vegades accelerar els atacs, a vegades donar-li una mica de paciència. Crec que al mig del camp li ha faltat això i li ha faltat creativitat. Crec que a la davantera li ha faltat desequilibri, és a dir, hi ha una dada que a mi em sembla incontestable, que és avui el Barça només fa 6 regats bons i només 14 intents.
I la majoria de la mitja,
segurament. En un partit on tu tens una possessió altíssima i on la segona part enfosa el rival a la teva àrea, em sembla que és molt poc. I la majoria de la mitja, 4 d'aquests 6 bons són de la mitja mal. És a dir, a mi em sembla preocupant. I després la línia defensiva. És a dir, quan tu tens un bloc baix al davant, que està a la teva àrea, es comença a desordenar des de la defensa. I cap dels centrals que hi ha hagut, sobretot a la segona part, Íñigo, Araujo, Koundé, que Koundé ha estat força bé, Koundé hem vist alguna cosa però poc, cap ha fixat de veritat els rivals perquè et saltessin, no? I llavors és molt més difícil. Si sí, tota la feina s'ha de fer al final, és molt més difícil. Però vaja, en definitiva em quedaria amb aquestes conclusions, no? Que jo crec que l'equip ha de millorar la qualitat dels seus atacs. Dit això, doncs treu el partit i també hi ha alguna cosa bona.
Sí, és cert que el partit se'l complica el mateix Barça, perquè havia començat bé, però se'l complica el mateix Barça, i després, sí, evidentment l'expulsió per mi ho marca tot i fa que el Barça pugui remuntar amb més patiment del previst, perquè el 3-2 arriba al 82, el 3-2 de Lewandowski, el gol de la victòria arriba ja a les acaballes, però el Barça hi ha anat, i l'expulsió és fruit d'anar-hi, no? I de buscar la mitja mal i de pressionar una pilota que anava al porter. Si no el pressiona, segurament no t'hagués fallat.
Hi ha decisions que ens han afavorit avui, perquè el gol amb el fora de joc posicional de Fermín, si aquest és en contra del Barça, estem parlant d'aquest gol durant una setmana, és evident que Fermín està en fora de joc posicional, és evident que està molt a prop del porter, és evident que fa un petit moviment que és ja prou perquè el porter es despisti del tot i per tant estigui pendent del davanter, i per tant aquest gol no hauria d'haver pujat al marcador.
Quan hi ha polèmica d'aquest tipus, mira, deixa'm saludar els Saperes, que també ens sobrem a la taula. Hola, Saperes.
Hola, Parisia, què tal? Bona nit.
Quan hi ha polèmiques d'aquest tipus, jo sempre penso, a l'inrevés, què hauria pensat? Per mi seria un escàndol que el Madrid hagués fet un gol així contra el Barça. Sí. Per mi seria un escàndol.
Sí.
Bé, llavors, a mi em sembla que avui l'àrbitre doncs s'ha equivocat. Més que res el criteri, Fernando, perquè és pitjor aquesta acció de Fermín que la de Ferran Torres a Granada.
No, part,
intervé molt més Fermín que Ferran Torres.
Jo quan l'he revisat he pensat que l'anul·laven segur.
Però no sé per què és complicat la vida. És a dir, avui han donat el gol, sempre tirant ratlles, t'ensenyen ratlles... No sé si les heu vist.
Però avui era molt clar, fora de joc.
No, sí.
Però llavors no pots donar-lo. Si és fora de joc, no el pots donar.
Bueno, perquè creuen... Jo vull entendre que Fermín no es veu massa el moviment que fa d'intentar rematar,
perquè...
I després...
Llavors, és una interpretació de l'àrbitre.
Vull pensar que... Tu fixa't que el porter, hi ha una repetició en què el porter veu en tot moment el cap de Lewandowski i la pilota i la trajectòria que fa la pilota. Sí. És cert que Fermín està allà al mig, però no li impedeix veure la pilota. Vull pensar que per això el donen.
Hi ha un tema de criteri, perquè si aquell dia en Ferran aquella s'ha d'invalidar...
És que està a 3 metres la pilota
de Ferran. Tal com li passa, la d'avui... Ara, si aquella no, aquesta, doncs parlem-ne, no? Però és un tema de criteri, de quines siguin.
Jo crec que avui pot molestar el porter, perquè per això... ell pot veure la rematada, però també pot creure que el davanter Fermín
la rematarà
o intentarà com a mínim. O sigui, jo crec que no cal. Escolta, el que sigui fora de joc, el que sigui punible, que ho senyalin i ja està. El que passa que, com que en aquesta lliga hi ha decisions tan estranyes, com que hi ha penals que no ho són, que els veuen com a penals, i com que hi ha d'altres, quan agafen Araujo, que l'agafen del coll i no ho veuen, i a més crec que va dir no sé quina ràdio ahir, no sé si la Copa,
sí,
o sigui...
Que els àrbitres han reconegut que entre primera i segona s'han equivocat amb 5 fores de joc tirant línies.
Tirant línies.
I que s'han equivocat en 4 o 5 fores de joc tirant línies.
No sembla poc.
I em perdoneu l'expressió, però el futbol s'ha convertit en un cunyàs. I perdona'm que digui aquesta expressió, però molta gent estarà d'acord amb mi. No saps quan celebra un gol, no saps quan maleï que t'han fet un gol, no saps quan creus que pitaran penal, quan un fora de joc es revisarà i quan no es revisarà. Tota l'estona pendents dels homes del sòtano, que dic jo. I aleshores, clar, arriba un moment que els àrbitres ja no estan arbitrant el partit, ho estan arbitrant des de la sala bord, i l'àrbitre físic, l'àrbitre que estava allà, que era el jutge suprem al llarg de tota la vida futbolística, en aquest moment s'ha convertit en un comparsa agafat a un pinganillo pendent del que li diuen des del sòtano. I clar, i com aficionat estar en el camp i no atrevir-te a celebrar perquè no se't quedi cara de babau al cap de 30 segons, pues clar, t'esperes a veure si et deixen o no et deixen celebrar.
És un coitus interruptus. Mira,
no, i a més, i amb 36 càmeres la imatge que vols veure no la veus.
No la tens.
O sigui, dius, mira, avui d'aquest partit vull veure aquesta imatge. No hi és.
Ja. Yeah. Ah, això va passar a Bernabéu, me'n recordo, fa una setmana.
No, i si ens han de tractar com a babaus que estem esperant la resolució del VAR, com a mínim que la facin en directe, que no te la passin al cap de 24 hores aquests diàlegs que fan entre l'àrbitre i la
sala. Tenim el diàleg de l'expulsió de Marta Silvi.
Sí, sí, però que ho facin en directe, com a mínim que tot l'estadi i tots a casa puguem escoltar el que diuen aquests penques.
Home, aquesta és rara que no la vegi al línies.
L'assistent, és increïble, perquè més no té ningú a davant i li agafa la seva banda.
És increïble que no la vegi al línies, perquè realment està 10 metres d'ell.
Mira, anem a sentir que ha dit l'àrbitre, d'això. Anem a l'àudio, del VAR que ha penjat ja la Federació Espanyola, clar, com que ha anat a revisar-ho a la pantalla, si eren mans de Mardashvili, que eren mans, li han dit això.
Ricardo, te recomiendo un on-field review por posible doxo del portero Mardashvili en la pugna con la Minya Mal. Te voy a poner dos cámaras, la inversa izquierda y luego left goal, para que veas la posición de la mano.
Vale, tranquilidad.
Pero que no haya entendido que se quede aquí, pero quédate aquí.
Dale. Dale, Gallo. Vamos, ábreme la dinámica.
Ahora le pones la imagen.
Vale, no veo más. Ponme fondo alto y ya está. Ponme un fondo alto y ya está, ¿vale?
Ha hagut de mirar-ho tres cops, em sembla increïble, també.
No, però...
Vale, vamos a ir con tiro libre directo en roja por ocasión manifiesta de gol, ¿vale?
Para ser, por favor.
Tiro libre directo.
De acuerdo.
Por ocasión manifiesta de gol.
De acuerdo, Ricardo.
Doncs això, tiro libre
directo. Que crec que s'estava veient. S'estava veient al camp.
Sí. Ho han posat a les pantalles del camp.
Sí, sí. Estaven comentant que
la gent s'ha indignat.
Cosa que no és gaire habitual i a vegades encara tenia més pressió l'àrbitre i si ho estem veient tots, no? De dir que
igual que en bàsquet quan un equip demana revisió de jugada cap als electrònics donen la imatge. Igual,
jo van anar una mica avui. Que abans, bueno, estàveu comentant de com el Barça, el partit i tal. Jo crec que era un partit difícil avui, eh?
Sí.
Era un partit...
Per tot el que ha passat, vols dir?
Bueno, perquè és un partit amb tot el dia de pluja, poca gent, la Lliga, bueno, perduda...
No et dic que no, però si et poses al davant al minut 22 jugant més o menys bé, pots en un quart d'hora tirar-ho tot per terra.
No, però que dic que massa bé s'ha posat perquè jo em pensava que el partit aniria. Ara, són accions que són impròpies, sobretot a la Ter Stegen. Perquè, com ha dit el Xavi, l'Araujo ja té una experiència, però en el fons no deixa de ser un jugador més jove. El que intenta fer Ter Stegen és d'un tio que jo crec que no està al partit.
Saps que li ha sortit bé ja una altra vegada? Perquè això ho hem recordat, el 2018 o 2019 li fa contra el Celta, pica la pilota sí. I la passa per sobre el jugador del sí. Celta i el vam aplaudir... Va ser a l'Alavés?
És que el camp del Celta va fotre una d'aquestes...
Ah, i la va cagar?
I la va cagar.
Ah, això sí, me'n sí. recordava, que ja l'havia intentat d'una altra vegada sí, sí, i la va cagar.
El dia que guanyàvem 3-0 i ens van
remarcar. Però jo en general això no li censuraria a Ter Stegen. És a dir, que s'equivoca de fer-ho, però és que...
Però
és el que dius tu.
Però d'avui és molt frívol, tu.
Sí, sí.
Molt frívol.
Sí,
és però... un capità de l'equip, té... una experiència tremenda. O sigui, que sigui complicat ficar-se en el partit és una cosa per la gent, però pel capità de l'equip.
No, per ells
que
també.
Que has d'assegurar la segona plaça.
No, però en realitat, són éssers humans. A mi m'ha agradat la teva editorial, Alice, quan has dit que hem vist un equip un xic despistat, i estic d'acord, i estàvem una mica despistats, però no demanem equilibri a uns jugadors que al final són éssers humans quan han viscut durant tota la setmana el desequilibri en estat sumum en tot el club, respecte a l'entrenador, respecte a la junta directiva, respecte al president, respecte a tot el que succeïa. Clar, després no demanem que aquests jugadors siguin a l'exemple de l'equilibri, perquè ells viuen i pateixen aquestes situacions. Per tant, jo no ho justifico, però en tot cas intento donar una explicació que, com deia el Fernando, no és el partit més còmode.
No, per mi no, però jo dic que el porter, últim home... Ostres...
No, amb avantatge, amb calma, podria haver jugat, pilotada, podria haver fet...
Si vas 3-0, dius,
directament, la tires però, fora.
Hòstia, és una errada, és evident que s'equivoca, però crec que Ter Stegen és un porter que fa coses que no fa cap altre porter, que té aquesta confiança per jugar amb els peus i que a vegades es passa, però que si no fes aquestes coses tampoc en faria moltes d'altres que li elogiem i que són molt beneficioses pel Barça. Llavors,
i s'equivoca molt poques
que s'equivoca,
vegades,
eh? Se li ha de dir, és a dir, com avui, que crec que s'equivoca, però crec que és fruit de ser un porter que té un domini extraordinari amb els peus i que a vegades es passa d'aquesta confiança.
Que faci passades al pivot, que ve a rebre... són molt precises habitualment, guanyes la superioritat, em sembla molt bé, però avui que ha volgut fer-li un barret al davanter.
Sí, segurament.
Sí, l'ha volgut. És una errada, però jo ja us he dit, eh? Jo estic amb sintonia el que diu el Roger, és a dir, jo estic convençut que no la tornarà a fer. És a dir, a mi em preocupa més l'errada col·lectiva, com el Barça ha defensat el joc directe, que no el tema Ter Stegen, no? I estic d'acord que era un partit complicat, però més per la pluja i per tot, que no per el que hagin viscut durant la setmana, no? És cert que hi ha moltes pujades, baixades, moltes emocions, però és que ser professional em pareix això, no? Sí. És a dir, en conviure durant tota la setmana amb coses bones i coses no bones i sortir al moment del partit i estar a l'alçada, no? És a dir, que li dono més importància a la pluja i al vent que no a l'altre. I ja et dic que al final el Barça treu el partit, però crec que també és un partit on ha de fer una mica d'autocrítica.
Sí. S'haurà de revisar algunes accions.
Molt greu, Aleix. No, anava a dir només que per mi és un partit amb molta grisó, meteorològica i futbolística del Barça avui. Destaco més l'esperit que no pas el futbol que li he vist al Barça avui, per tot el que estava comentant ara l'Àlex, i de tots els noms, enllà del de Lewandowski, que és evident avui, de l'estratègia, de com han arribat els gols, que el Barça ha trobat una altra manera de poder marcar i aixecar-ho. A mi m'agradaria destacar també el partit de Fermín. I avui quan estàvem veient el partit i repassant la xifra de gols que porta ja...
És el migcampista que més gols ha fet amb el Barça aquesta temporada.
Que en suma 8 en 15 titularitats, és veritat que ha participat en molts més partits, però 8 gols
i 2
en 15... I vas mirant els partits on ha marcat, el del Bernabéu, el del Nàpols...
L'Atlético.
Metropolitano.
Ha marcat gols, no són partits qualsevol, ha marcat també a la Copa... O sigui, em sembla de xapó la temporada que està fent, i per mi, ara mateix, que tenim a Frenkie de Jong lesionat, feina tindrà quan torni Gavi, si Pedri recupera el seu millor nivell, per veure qui és... O sigui, per mi està opositant a posar com a mínim les coses difícils a Xavi per tenir un lloc a l'11 del Barça.
Un migcampista.
Per la intensitat que hi posa l'energia. És veritat que a vegades potser hi va massa, és poc fi a vegades en el control, però crec que són coses que pot polir i que n'aporta moltes i molt positives a l'equip.
És un jugador que per ser un producte del futbol base del Barça és una rara avis, perquè és un migcampista amb arribada i amb gol, que no en surten tants. Surten jugadors que tenen la pilota, que la saben protegir, que no li treus, que tenen bona visió de joc, però que tinguin arribada i que busquin contínuament la verticalitat, donar-la a un company i desmarcar-se i trepitjar àrea, i quan tens opció de xutar a porta, xutar, i xutar bé, perquè xuta força bé, no n'hi ha tants. I a més, tu ho has comentat abans, té una connexió amb la Lamine Yamal molt potent i s'entenen de nassos. O sigui, aquelles parets que tiren i com s'entenen i la passada a l'espai ho fa molt bé. El Bernabéu es va veure claríssim que el perill del Barça arribava amb la combinació Fermín-Lamine, que ja em diràs tu si el Barça ha d'estar així, però era la realitat.
A punt de fer 21 anys, no ho oblidem. Que estava al Linares fa dues temporades i no donaves un duro.
I Xavi va dir, escolta, queda aquí.
La temporada passada va estar, sí.
És un jugador que no té el carisma de Gavi, però que en canvi ha aconseguit que ens oblidem en moltes ocasions del migcampista andalús. Per característica...
Lluís, me'n recordo molt de Gavi.
No, però... Sí, sí, però gràcies a Fermín...
Fermín és molt bo, eh?
No, és molt bo, és veritat que hi ha...
Els tens els dos, Ferran.
No, deixeu-me aprofitar, ja sabeu que Frenkie de Jong no és sant de la meva devoció, ja sé que hi ha diferències subtils entre la posició d'un i l'altre, no tan diferents, amics meus, no tan diferents. Un porta dos gols i cap assistència, l'altre porta 8 gols i 2 assistències. Un porta 2.500 minuts, estic parlant de l'holandès, i 1.500 en el cas de Fermín. Per tant, és un jugador d'una rendibilitat, d'una fiabilitat, d'una entrega, d'una generositat i d'una solidaritat que en el Barça actual és una autèntica joia.
Sí, va ser un encert quedar-se al principi de temporada, queda molt lluny i ara és una evidència, no? Però en aquell moment no era fàcil dir es queda la primera plantilla i vagi tenint presència. És or pur, estic totalment d'acord. Bé, jo al principi a l'entradeta deia que per mi ha de ser una peça fonamental en el futur immediat d'aquest club, no? És a dir, és que parlem molt de Lamine i de Cubarsí i que ho han de ser estructurals, i Fermín potser no tant, però compte, perquè té moltes coses. La primera jugada del partit és aquella que rep a l'àrea i ell, en lloc de donar de cara, gira i busca xutar, no?
Amb un control magnífic.
Sí, crec que és diferent. És diferent a la resta de migcampistes. És a dir, ara parlava de Frankie, no? Jo crec que són diferents i que les posicions són diferents. té molta arribada, té molt gol, té molta energia, a més entén el joc, es posiciona molt bé. Crec que a més, doncs, ara mateix és l'únic migcampista que surt del guió i l'has d'aprofitar. Jo crec que una de les millores que ha tingut el Barça en aquestes últimes setmanes, que ha millorat lleugerament però ha millorat, ha estat la segona línia, la part alta del quadrat, saps que ho he dit més d'una vegada, no? És a dir,
que han sumat molt més, no?
Exacte, amb Fermín i Rafinha, per circumstàncies, per baixes, per tot el que tu vulguis, però aquesta part alta ha sigut molt més vertical del que era abans. I sempre he cregut que almenys un dels dos es tenia que quedar quan tornin tots, no? Quan tornin ara en un món ideal, no? Quan torni De Jong, Gavi, etc. Pedri, jo crec que una d'aquestes posicions ha d'estar ocupada o per Fermín o per Rafinha, perquè crec que li ha fet molt bé.
Avui el primer gol és Rafinha-Fermín, no? Rafinha fa una assistència brutal, i Fermín, 1'74, marca de cap, igual que el Bernabéu va ser de cap, també?
No,
va ser el Bernabéu de cap.
Amb un moviment que l'hauria signat el mateix Santillana.
No, el Bernabéu va ser Fus, no?
El Refús, que ho sigui, el Refús.
De cap, no sé si...
Sí, no, ja n'havia fet, de cap.
De cap, em sona que també n'havia fet de cap, sí, sí.
I amb un moviment que és propi del Santillana de la meva infantesa, però una
Una
autèntica meravella, no, no, i mantenint-te en l'aire, esperant la pilota, girant el coll i tirant-la on és impossible d'arribar.
4 minuts i 2 quarts d'una de la matinada. Fem una pausa i ara seguim parlant del partit d'avui, d'aquest Barça 4-València 2, de Lewandowski, que avui ha fet un hat-trick. Feia molt de temps que no marcava un hat-trick, i a més l'últim gol de falta directa, que era una assignatura pendent del Barça. I després mirarem aquest duel, per la segona posició, entre Barça i Girona, que s'enfronten aquest dissabte a Montilivi.
Tu diràs, amb Aleix Parisé. Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot. Peugeot.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
Ei, digue'm una ruta diferent per anar a la feina.
Un altre cop no. No hi ha altres maneres. Oh.
Segur que sí.
No puc més. Recalculant, recalculant.
Estrena el teu Seat Arona amb 10 anys de garantia i dona-li la volta a la rutina. Seat Arona, tan nostre, tan Seat. Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions.
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 20 d'octubre de 1968.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Ja sabeu que us parlem normalment aquí al Tu Diràs els dilluns d'Obramat, eh? Si necessiteu un bon fitxatge, només hi ha una solució, que és estalviar. I com podeu fer-ho? Doncs anant a Obramat, perquè té mil formes d'ajudar-te amb l'eficiència energètica. Estalviar diners i energia. Obramat té els millors materials per a qualsevol tipus d'aïllament, finestres a mida de PVC que s'ajusten a qualsevol reforma i tota mena de solucions per instal·lar energia solar fotovoltaica. Panells, bateries, inversors, el que calgui. Ho trobareu a Obramat, professional de la construcció i la reforma. Aneu a Obramat, home, acosteu-vos. Què dius, Fernando? Què passa? A veure, què passa?
Una finestra aïllant d'aquestes.
Perdona, Lluís... avui aniria bé.
Vàries, no, que en Lluís
en
tenia una
en
i va dir que
una,
va molt
no,
bé.
No, jo, broma, t'ha canviat la meva vida.
Amb el que ha caigut avui...
Jo en posaré una, sí.
Sí? Molt bé, així m'agrada. Estic llegint ara mateix el web del Barça, que és una dada històrica, hem parlat d'ell. Ter Stegen, avui protagonista per aquesta errada clamorosa. Ter Stegen ha disputat avui el partit número 408 amb la samarreta del Barça. Ha igualat Dani Alves i ja és el segon estranger amb més partits a la història del Barça.
Paraules majors, eh? Recordarem el partit.
El primer ja sabeu qui és, no? El primer estranger amb més partits a la història del Barça.
Lionel Andrés.
Un tal Leo Messi.
Messi, Cuchitini.
Compte, 408 partits, eh? Vestir la samarreta del Barça, Ter Stegen.
Li he dit al Ter Stegen que jo no he vestit més de 408 partits la samarreta, però he estat més de 408 vegades en l'estadi veient el Futbol Club Barcelona.
Veus que bé.
Homenatge, sisplau, també a Lluís Carrasco, que es mengi al web del club.
Sisplau, sí. Hem de posar-ho aquí.
No, no, però seria bonic saber... Jo crec que ja no són centenars, probablement més d'un miler de partits, clar.
Això, mira, no ho hem comptat, però hòstia, estaria bé saber els cops.
Seria preciós.
Sí? Mira, ara si vols fem entrar Dada Jové i... A veure si ens ho pot dir, no?, d'alguna manera, això. A veure, està a dos partits, per cert, Ter Stegen, dels 410 d'Andoni Zubizarreta. Ostres. Un altre porter mític. Vull dir, d'aquí a dos partits igualarà Zubi, que va disputar 410 partits amb la samarreta del Barça.
I que és qui el va fitxar?
Sí, senyor. Sí. El 2014, no? Va ser?
Sí, sí, com a director esportiu. Abans de... Mönchengladbach.
Zubi va a Portugal.
Sí. Zubi està a la candidatura de...
No, ha guanyat ja. Ha guanyat Villas-Boas.
Ha guanyat Villas-Boas a Pinto da Costa, un històric que era...
Zubi serà el nou director esportiu, diria, del Porto.
Sí, 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 el director esportiu.
I si preguntéssim al públic si Ter Stegen ha de canviar la seva manera de jugar arrel d'aquesta errada, estic convençut que la gent demanaria que no canviés la seva forma de jugar.
No, jo
li ha portat molt més actiu que passiu, aquesta forma de jugar.
No la seva forma.
I li ha donat molts més gols que no pas li ha costat.
Ja, però algunes accions d'aquestes de sobrar-se potser no farien falta, no?
No, però quan li surten bé, tots...
No, jo crec que és una errada...
O com a mínim llegir el moment.
És una errada puntual.
El futbol és espectacle i tampoc fa tantes errades Ter Stegen.
Sí, a veure, és una errada puntual, però hi ha una expressió que és que no està l'horno pa bollos. Aviam. Clar, has d'assegurar la segona plaça, venim d'on venim, la situació de l'entrenador...
Això, llegir el moment.
Juguem contra el Girona... A veure, 3-0... Prova-ho i si et surt malament, escolta, 3-1. Però només amb un gol de diferència, hòstia, no cal.
Sí, és com tirar un panenca quan vas perdent. Això, no el tiris no quan vas perdent.
Anem a Lewandowski, 16 gols a la Lliga, a 3 del Pichichi. Encara hi ha Lliga aquí, no? Encara hi ha lluita aquí, amb Dobbik i amb Bellingham. 23 gols aquesta temporada. L'any passat, el seu primer any al Barça va tancar l'any amb 33 gols. Per tant, està a 10 de la xifra total que va fer la temporada passada. Li queden 5 partits. Ell ha dit avui al Bild, en unes declaracions al diari Bild, que no marxa, que ell vol acabar l'any de contracte que li queda i hi ha una opció o una altra, no, diria? Uh-huh. Que si compleix alguns requisits...
I no serà un tema fins d'aquí a dues temporades. Lewandowski.
Què perquè es veu bé físicament.
Què us sembla?
Sí, està.
Ha anat una mica millor. De menys a més, sí, no?
Sí, jo el veig millor i especialment des del canvi d'any, no? Hauríem de veure les dades just a partir del 2024, que jo crec que són molt bones. Avui... és evident, no?, que jo crec que ha entrat a la seva rampa de baixada, però és un procés natural, però segueix tenint molt gol, segueix sent un jugador que l'equip el necessita i és un davanter d'èlit, i tot i que ara no ho sigui tant, doncs en moments puntuals ho pot arribar a ser. Com et dic, jo crec que no sé per què, però el veig més elèctric, el veig millor en els controls, el veig millor en els moviments i per tant, doncs aquests partits ha de ser important. De cara a la temporada vinent, dependrà del que el Barça pugui firmar a dalt, no? Però si no pot firmar massa cosa, doncs haurà de tirar de Lewandowski, perquè aquestes virtuts la segueix tenint.
És que aquest és el problema que té una mica el Barça, no? Saber quina situació tindrà. Jo crec que no, en un altre moment, Lewandowski jo crec que segueix sent un davanter útil, però potser no hauria de ser l'únic nou que tingui el Barça d'aquest nivell, perquè està en un moment que és normal, que jo crec que comenci a anar un punt de baixada, el que la necessitat del Barça també de dir és Lewandowski o res, va fer que Lewandowski aprofités també per tenir un millor contracte, el té i evidentment el vol complir, però si fos en un món ideal, jo crec que el Barça hauria de tenir un altre nou o començar a buscar un nou de garanties perquè no ho hagi de jugar tot Lewandowski, que jo crec que comença a tenir edat de no ser l'únic nou que tingui el Barça.
Això lliga amb que Vitor Roque pot sortir cedit, sí. Llavors què has de fer al davant, no?
Clar, però és que el tema és si Vitor Roque era el nou que havies de portar.
Clar, el Barça és que té un altre nou. Si el problema, entre cometes, és aquest. Si el Barça, en teoria, té un nou gran i un nou jove.
Una fera i un tigrinho. Sí,
però és que ja t'està dient, Xavi ja t'està dient que el voldria seguir de cara a la propera temporada.
Però una cosa,
tornem a estar sense només un nou.
Sí, però una cosa és el que un vol i l'altre el que s'acabarà fent, no? És a dir, jo torno allà mateix, depèn del que puguis firmar dalt o no, és evident que Vitor Roque ara està en un moment que jo crec que és millor jugador del que ha ensenyat, és bastant millor jugador del que ha ensenyat i veurem si li va bé el Barça o no, però de moment aquest jugador que el veiem que falla controls, que està angoixat, que no em fa ni una bé, no és el nivell de Vitor Roque, però depèn del que es pugui firmar dalt, te l'hauràs de quedar. Te l'hauràs de quedar com a alternativa.
Sembla que Lewandowski no té ganes de marxar.
No.
Sembla que la seva dona, yeah, tampoc.
Està a punt d'obrir un negoci aquí a la
ciutat. Té un contracte bo, una bona fitxa, i el seu agent crec que no ha quedat
progressiu i més elevat.
Sí, crec que no ha quedat massa content amb el tema de la banqueta.
Home.
Diria que no, perquè tenia allà engatillat el senyor Flick i no l'ha pogut col·locar. Ara bé, jo no frivolitzaria amb Lewandowski en el sentit de que és gran, és veritat que és gran, però té molt gol, sí, té molt instint, és un davanter respectat, és un tio que treu els defenses, que pot tenir dies millors i dies pitjors, però has de tenir molt clar a qui posa el seu lloc per treure't a Lewandowski. Per fitxa, segur que te l'hauries de treure. Per edat, te l'hauries de treure, evidentment. Però has de tenir un substitut de garanties, perquè l'altre que hi ha és Vitor Roque, que és veritat que jo crec que no serà dolent, però de moment està molt verd.
No tenim ni idea. Mira, no tenim ni idea. I
però el tema és fins a quin punt hi confia l'entrenador.
Bueno, però és que l'entrenador va fer unes declaracions molt singulars l'altre dia, dient que era un jugador que necessitava confiança i minuts. La confiança li dona l'entrenador, i els minuts també. Aleshores, a qui li reclama aquesta confiança i minuts?
Si és ell. Perquè és ell el que algú que li doni.
Ahir estàvem en un programa amb tres col·laboradors d'aquest programa, amb en Poqui, Maria Fernández Vidal i l'Anaïs Martí, i dels quatre, tres vam col·locar en l'equip titular a Vitor Roque. Si Vitor Roque no juga aquestes darreres cinc jornades, quan ja no ens hi juguem massa més que el fet d'anar a Riyad o no a jugar a la Supercopa,
bueno,
clar, sí, vale, prestigi, que no està mal, que són 6 o 8 milions, etc. Però si en aquest moment...
No, i un punt d'orgull que el rival petit de Catalunya, el Girona, no et passi. Jo crec que ha d'haver-hi un punt d'orgull també allà dins.
Escolta,
després del 2-4 del Club de Granada, eh?
Lo de l'orgull està molt bé, però si depenem de que jugui o no jugui Lewandowski o Vitor Roque per poder quedar davant del Girona, potser és que el Girona mereix quedar segons i nosaltres tercers. Sisplau, acabem de gastar 35 milions més variables per una perla brasilera, o així ens havien venut, que després no ens deixen ja no gaudir, sinó directament descobrir sobre el terreny de joc. A la Aleshores, el que hem d'exigir és que aquest xaval tingui minuts i pugui demostrar si val o no val pel Barça. A lo millor és que no volen que descobrim si val o no val pel Barça, amb la qual cosa la cosa és molt pitjor i molt més cruel. Però, en tot cas, sisplau, que ho pugui o no ho pugui demostrar, perquè si no el veiem jugar en els entrenaments, desgraciadament, només el veuen els professionals del club.
Això? Jo crec que el Xavi sap que dintre el tema de quedar per davant del Girona és important, el tema econòmic.
Sí, clar que sí.
Hi ha un punt, City, Guardiola, Viola, sí, hi ha una mica tot aquí.
I que, com a mínim, fins al partit del Girona, doncs tira sobre segur. Si va bé a Montilivi...
Més 5.
Ja tens més 5 i tens partits que fan una mica baixada. Perquè
encara
que...
no, té la Real darrere, eh?
Sí, però després crec que Rayo...
Vas a Almeria.
Rayo i Almeria.
Vas a Almeria entre setmana i a la penúltima jornada és un Barça-Rayo a Montjuïc i l'última Sevilla-Barça, que el Sevilla estarà salvat. Sí.
Potser aquí.
Sí, jo també crec que Vitor Roque hauria de tenir més minuts ara, també ho crec. El que passa que, a veure, tampoc veiem el dia a dia, tampoc ho... I crec, sincerament, que és millor jugador i que és diferent del... que és millor del que hem vist i que és diferent al que tens al davant. Però també hi ha missatges que l'entrenador llança, no? És a dir, una de les armes que té un entrenador és llançar missatges a través de qui poso i qui no poso. Si en aquests partits que queda Vitor Roque té el mateix protagonisme que té fins ara, és una manera que Xavi té de dir: aquest no és un fitxatge meu, aquest jo no el vull, és un fitxatge de club i que per tant aquí haurem de fer alguna cosa. Per tant, serà superinteressant veure quin rol té a partir d'ara, més enllà del partit del Girona o com passi Girona.
I però... com ho resolen, clar.
M'ha recordat a Malcolm, que va dir Ernesto Valverde, este és un fitxatge de club.
Sí.
Home, de moment, quan fa els canvis, tant Joao Félix com Ferran Torres estan...
I té molts paral·lismes amb Malcolm, però molts paral·lismes amb Malcolm.
Mira on va acabar Malcolm, a Rússia diria que va acabar jugant.
Tio, ja no ho ha fet malament.
Però això li va treure un bon rendiment econòmic.
Això sí, això és veritat. Escolta, la dada que demanaves abans, Lewandowski fins al gener, 9 gols. Des del gener fins ara, 14.
Veus?
Millorant.
Aquests són els 23, per tant, sí. En el 2024 ha millorat bastant el seu rendiment i encara el pot seguir millorant en aquestes 5 jornades que queden. Tenim avui dada Jové, també.
Ah, yep. Sí.
Dada Jové.
Ja tenim aquí la base de dades. Mira, la és nova? No era molt pitjor l'ordinador, no?
No, passa que ara deu fer dies que no
l'any llustrat,
però no.
Pam, ja la tens.
Oriol, m'ha semblat... Es veu més net, es veu més gran, és que l'altre era un espectre d'aquests.
Havia agafat una mica de pols.
Lotus 1, 2, 3.
A veure, activa la dada i fot-li.
No, abans deixa'm dir que ara que comentàveu això de Ter Stegen, que està a dos partits d'atrapa Zubi, quan ho faci, evidentment, serà el segon porter amb més partits de la història del Barça, que es diu aviat, ara ho és Zubi encara, estarà a 129 d'atrapar Víctor Valdés, que és el que en té més de partits a la porteria del Barça.
536 Valdés.
Aviam si hi arribarà, però són 129 partits de diferència.
Això vol dir 3 temporades més, sí, 3 temporades més, no? 50 partits per temporada, 40...
Valdés va aconseguir els 539 oficials en 12 temporades.
Ah, 539 són?
Sí. Ah, deu fallar aquí algun de Copa Catalunya que jo sí que tinc, però això, en 12 temporades Ter Stegen és la desena. Passa que es va perdre molts partits de Lliga perquè el jugava Bravo en el seu moment,
lesions.
Bé, del partit d'avui, jo crec que val la pena destacar tres coses que hem vist amb els gols que feia temps que no veiem. Feia gairebé una dècada que el Barça no marcava 3 gols de cap en un mateix partit oficial, això ho hem dit a la retransmissió, des del 2 de maig de 2015, Córdoba 0, Barça 8, que el Barça no feia 3 gols de cap en un mateix partit. A més, feia gairebé 5 anys que un jugador del Barça no feia un hat-trick amb els 3 gols a pilota aturada.
Qui va ser?
Messi.
Messi.
9 de novembre del 2019 contra el Celta, va marcar 2 gols de falta i un de penal.
Qui va marcar?
Però,
dos gols de falta en un mateix partit, és una cosa que
però
no...
Qui va marcar en el 0-8, també? Qui va marcar?
Ara de
Messi,
seguida t'ho dic,
Messi,
però...
De cap.
Messi, Piqué i Suárez.
Messi, també.
Sí.
El 0-8 era Córdoba, no?
Sí.
I era en directe, jo.
Ah, jo també vaig anar.
Al Nou Arcángel?
Sí. Va haver un postpartit entre companys de premsa divertit.
Era la...
discussió.
Era per això recordes
la ràbia.
I era la fiesta de les Cruces de Córdoba el primer cap de setmana de maig.
Que bé vas triar, eh? Vas triar bé.
Va ser casualitat.
El 2015. Sí.
Alguna anècdota de la fiesta de les Cruces devia quedar. Això, 5 anys de l'últim hat-trick a pilota aturada, que, per cert, el va fer Messi, però va ser l'únic que Messi va fer en la seva carrera al Barça, només en va fer un. Avui ho ha fet Lewandowski, també, evidentment, per primera vegada. I també feia 5 anys que el Barça no marcava de córner en 3 partits seguits de Lliga. Ha marcat avui 2 gols Lewandowski de córner, va marcar Christensen de córner contra el Madrid i va marcar Joao Félix de córner, de xilena en aquest cas contra el Cádiz, també novament des del 2019, des del començament, 2018 en aquest cas, 6 anys, des del començament de la temporada 2018-2019 que el Barça no encadenava 3 partits seguits de Lliga marcant de córner.
I de falta directa, Oriol, si traiem la falta de Rafinha, que per mi és de rebot i no és una falta neta.
Des de Messi.
Ferran Torres.
No, aquesta la treu. Diu que aquesta la traiem, que va ser de rebot, la de Ferran Torres.
Ferran Torres va ser. Però hi va haver un rebot estrany.
Sí.
No, i crec que també hi ha una de Rafinha que també toca amb un jugador. Diria.
Ara t'ho dic.
Una falta neta des de Messi.
No, una falta neta, jo diria
que
des de
Messi. Com Déu mana és aquesta.
Sempre apareix aquest nom.
Sí, Rafinha fa una per l'exterior.
Avui xuta molt bé, s'entesta que la vull tirar.
Jo diria que Rafinha també.
L'últim,
el Ferran, no?
Ferran Torres.
Ferran és aquell que ell diu...
Contra el Betis.
Que no la volia fer.
Volia tirar per dalt i surt per baix.
Contra el Betis, el 16 de setembre...
Però ell està honest, que diu que no, ell no volia fer això.
Sí, jornada 5 de Lliga d'aquesta temporada, contra el Betis, el 5-0, vaja, i ja l'anterior és Messi.
Per cert, em demanen...
Messi quan?
Al Camp del València, 2 de maig de 2021, mira, jornada 34 de Lliga.
El València, un altre cop.
No, que em demanen de qui va ser la trifulca a Córdoba, crec. Diria que va ser una trifulquilla Onda Cero Cadena Cero.
Sí.
Van a per aquí, Roger?
Sí, van a per aquí.
Correcte.
Tres quarts d'una. Deco, director de l'àrea de futbol, ha parlat al descans a DAZN, ha parlat al descans perquè per culpa de la pluja no ha pogut parlar en la prèvia, ha arribat tard al partit i ha hagut de parlar primer Rafa Juste, el vicepresident esportiu, normalment ho fan al revés, i en canvi al descans Deco ha atès DAZN i li han preguntat tot això sobre el que ha passat aquesta última setmana.
Amb la Cristina Bea.
Sí. Los mejores todos con esta en el campo se puede pasar. Marc es de los que no suele fallar, que difícilmente se equivoca, es muy seguro, pero hoy tocó él, ¿no? Entonces esto cambia un poco el ritmo de partido, después el 2-1, otra jugada que nosotros un poco desconcentrados, pero intentar remontar, hay que jugar con más, un poquito más seriedad y con ganas como estábamos al principio, creo que podemos revertir.
Te pregunto por la noticia cule del momento, porque lo decíamos en la previa, todavía no te hemos escuchado pronunciarte por la continuidad de Xavi. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Tú eras de los que quería que siguiera?
Yo creo que todos los proyectos tienen su tiempo, ¿no? Yo creo que el tiempo de Xavi, para mí, además, cuando se renovó, es porque contamos con él para el proyecto. Él ya ha explicado sus razones de al principio decir que se marchaba, pero yo creo que él ha visto ilusión, ha visto que se puede hacer cosas importantes y esto es lo más importante para nosotros.
Fuiste protagonista en las dos reuniones con Xavi del día. Se comenta que uno de los aspectos importantes que tratasteis en la primera fue su staff, la posible no continuidad de Óscar Hernández, de su hermano y segundo entrenador. ¿Qué hay de cierto? No hay de cierto. Se dice que molestó a Xavi.
Pero si es mentira, no sé dónde sacaste esta noticia, en fin, pero no sé tampoco de esta pregunta, que nosotros nunca, ese es un tema que nunca se puso en la mesa, o sea, además los temas internos discutiremos internamente, pero esto es mentira, totalmente falso.
¿Y qué le dices a quien opina que es una decisión conformista del FC Barcelona la continuidad de Xavi, que esto es lo que hay?
En el fútbol siempre habrá opiniones distintas, ¿no? Si Xavi se hubiera marchado estaríamos aquí discutiendo al revés, o sea, hay que respetar todas las opiniones porque es así, la gente es libre de opinar, pero nosotros tenemos que saber lo que queremos, lo que tenemos que hacer.
Suerte para la segunda parte, gracias.
Incisiva, Cristina Bea, la companya de DAZN, preguntant sobre tot el que ha passat aquesta última setmana amb Xavi Hernández. Perquè quedi clar, perquè aquí el Tuviràs també ho vam explicar, pel que sabem, hi va haver el debat sobre si calia reforçar o no la posició del segon entrenador per com ha anat la temporada, igual que hi ha hagut el debat sobre si millorar o no la condició física de la plantilla i per això hi haurà reforços en la preparació física. Que no li van arribar a plantejar Xavi al cap del segon entrenador? Pot ser. Pot ser. L'entorn de Xavi mateix et diu que això no va passar. Però que hi va haver un debat intern sobre si calia reforçar la figura del segon entrenador, això és veritat. Per tant, com a mínim, que quedin clares les dues postures del que hem explicat aquí, el tu diràs de recut, tot i que Deco diu que és mentida, doncs sí, pot ser mentida que no hagin arribat a plantejar-li o que no l'hagin posat al cap del segon entrenador sobre la taula Xavi Hernández. Sí, això pot ser, però que es va plantejar aquesta opció també és veritat, pel que sabem a RAC1.
A mi, jo també tinc una cosa, que s'ho plantegessin, que ho parlessin, no ho descarto, perquè jo crec que hi ha aquest punt de dir que potser fa falta allò, la figura del poli malo,
sí.
Però també et dic que a mi el que em comenten és que si tu vas a Xavi dient-li que li tocaràs
saps que no segueix,
el segon entrenador ja. I en paral·lel li estàs dient que vols que continuï,
sí, no,
que una cosa col·lisiona amb l'altra, sí, és a dir, que si el vols va amb el pac.
Home, és que
si
imaginar-te que seguirà prescindint del seu segon, que és el seu germà, és com...
Les regles del futbol et diuen que hòstia, o vas amb tot o no vas amb tot, sobretot perquè és el seu segon entrenador i el seu germà, que és indivisible, una cosa de l'altra. Però si vas amb aquesta condició, evidentment, el que estàs dient-li no és...
No l'estàs convidant a continuar. Clar, sí, sí.
Estàs dient que millor que te'n vagis. Sí. Coneixent el personatge i coneixent la relació amb el segon entrenador, evidentment.
Jo vull saber la vostra opinió de tot el que ha passat aquesta setmana, perquè no vam tenir temps de parlar-ne. Dilluns passat aquí debatíem què s'ha de fer, què no s'ha de fer. Aquesta setmana hi ha una trobada prevista entre Xavi, Deco, Laporta, i al final tot es va desencadenar amb aquella nit de dimecres apassionant, sí, fent guàrdia i amb el sushi del Parco a casa del president.
Si té de ser franc, és incomprensible. L'altre dia escrivia que cal fer un doctorat a Harvard en futbol filosofia per poder entendre episodis com el que ens ha ocupat, i la veritat és que és així. I el Barça hauria de prendre molt bona nota, no per comparar amb altres equips, que no vull fer-ho, però sí que és fonamental de que el Barça recuperi no només el relat, sinó ara ja la narrativa. Tan important és el relat com la narrativa, el que expliques i el com ho expliques, quan ho expliques i on ho expliques. Estem en un altre paradigma comunicatiu, estem en un paradigma comunicatiu que no té res a veure al de fa 25 anys. En aquest moment, qualsevol ciutadà del carrer és un periodista en potència que porta una càmera de vídeo, que porta una càmera de fotos, que pot avisar el Twitcher o el YouTuber de torn per explicar-li que tal cosa està succeint aquí o allà. I això canvia absolutament les regles del joc.
Em permet només una, sí? Un apunt? Per mi és un comunicador en potència, perquè la paraula periodista li vull donar el valor que mereix a uns estudis, no? Vull dir, t'entenc el que vols dir, però que a mi m'agradaria diferenciar, de dir, qualsevol persona pot comunicar en directe el que vulgui, però el periodisme és que a vegades l'estem desfenestrant a unes capes que em sembla injust pels que hem estudiat una carrera, però t'he entès el que vols
no,
dir.
No, accepto perfectament la salvatat.
L'excepció aquesta, sí.
Sí. Però també m'has entès tu.
Sí, i tant, això dic, que qualsevol persona pot explicar...
No, però no per aquesta persona, sinó que aquesta persona pot recabar una informació que la difon
i arribar,
cap al periodisme, aquest periodisme se'n fa ressò de forma pràcticament en directe.
Totalment això.
Aleshores, sapiguem que el paradigma ha canviat, no pots fer les coses com fa 25 anys, com les eternes nits de Martins i Pita i el tema Ronaldo i el Figo, si continua o no continua, que ens tenia alguns en la nostra adolescència o joventut pendents d'una ràdio a veure què succeïa al final. Els temps han canviat i per tant caldrà que els clubs prenguin molt bona nota, que aprenguin que els restaurants ja no són llocs segurs, evidentment les cases particulars tampoc, que es tanquin en despatxos que tinguin les tanques d'accés ben lluny de càmeres, de micròfons, de telèfons, de persones.
Però, Lluís, això ho tens a la ciutat esportiva, eh? Entres amb el cotxe i no, i ningú...
Bueno, pues és una miqueta això.
I queda aïllat
no,
de tothom.
I igual que parlo del Barça, a mi em va saber greu veure el que va succeir a les portes d'un domicili particular. Crec que això s'ha d'evitar, crec que això li fa mal al president, crec que li fa mal a la junta directiva, crec que li fa mal al club i li fa mal a l'entitat.
Tu que treballes en el món de la imatge també, Lluís, és que no, és una imatge que... És que jo crec que aquí encara, perquè mira, entenem una mica com és ja la porta, com és tot aquest món, com és el Barça, la idiosincràsia que té el club, i, no? I a més ja estem molt pendents i molts mitjans tenim fonts i informem, però des de fora, a Madrid, deuen al·lucinar amb tot el que passa aquesta setmana.
El problema és que
a nivell internacional.
Però Aleix, és que el problema és que no es va pensar. Va dir, ho fem i ja està. No van pensar la transcendència que tenia fer-ho d'aquella manera, en aquell moment, etc. I això és el que no pot tornar a passar.
Jo... La veritat, per mi, dintre del que coneixem el Barça i els que fem el dia a dia i coneixem la idiosincràsia dels personatges, a mi em va semblar tot molt normal. O sigui, molt normal dintre d'aquesta lògica, eh? Molt normal. O sigui, que Xavi continués...
Però tu creus que pel club és bo? Perquè estem discutint si és bo o no és bo que bueno, això passi.
No, la decisió final. La decisió final pot ser que sigui bona.
A veure, si discutim...
Tot el show.
Si discutim si és bo o no, jo crec que si és bo o no t'ho diran els resultats.
No, però el show.
No,
però,
bueno, no la decisió, el que va
la posada en escena.
Però és bo, però que us ve de nou.
No, però que no ens vingui de nou no vol dir que el Barça ho faci
bé. Però t'estic dient que estic acostumat. O sigui, que sigui bo, no? Potser no és bo. Però vull dir, que d'aquestes he vist 50. O sigui, com hem vist que arribava Aubameyang el darrer dia de mercat? Sí. Que va arribar i pel seu compte. O no hem vist cumbres a restaurants? Radiades.
Sí, sí.
A veure...
Sí, però en general, és a dir, després acaba la reunió... Sabem que parlarà l'endemà el president i qui surt a parlar i a donar explicacions hores abans és el vicepresident esportiu.
Sí, però...
Té algun sentit que a hores de que parli el president, que és qui ha d'exposar la situació davant d'un cotxe, estiguem... Jo encantat, com a periodista.
Però, Roger, però
és que tot això forma part una mica de la posada en escena
però
del club.
Si no et dic que no, però que al final parla Rafa Juste perquè li demanen que parli. O sigui, ja...
I perquè vol parlar, no fotem.
Sí, home, clar que vol
I encantats
parlar,
de que parli, però que ho faci sempre que vulgui.
Se li fan preguntes i volem una veu. Bueno, mira, et donen una veu... O sigui, el tio no és que surti i digui vull parlar, eh? No, et demanen, els periodistes estan allà i el teu, bueno, pues parla ja. Per què? Perquè està content perquè el primer que volia que Xavi continués
ell sí ho ha tingut clar des del primer moment
clar, jo el que dic, que dintre d'aquesta lògica o sigui, la lògica que dic és que el president i el vicepresident esportiu, que en teoria han de manar molt, eh? I hi ha d'altres persones que manen, com el Deco, o fins i tot l'Alejandro Echevarría, que és una persona que no està dintre del club, però que, si no mana, com a mínim influeix i se l'escolten molt.
Abans vam parlar, vale? Rafa Yuste i Enric Masip. Tu creus que a dalt es va decidir que els dos que parlarien serien Rafa Yuste i Enric Masip?
No, però no. Tampoc es va dir que no parlessin. Tampoc es va dir que no parlessin.
Per tant, tornes al meu terreny.
Bueno,
cal però... gestionar el relat i la
bueno,
narrativa.
Però jo el que vull dir és que al final...
Perquè no ho estava, no estava gestionat.
No, però jo, el que, jo vaig a lo essencial.
Va ser improvisat. El no, Rafa Yuste tenia ganes de parlar i va parlar, sí. I l'Enric Masip va tenir
però
ganes
jo,
de respondre i va respondre.
A la resolució final. O sigui, que segueixi Xavi. Si el president s'ha tirat des del dia que Xavi diu que marxarà dient que vol intentar que canvi de postura i que vol intentar que es quedi. Si el vicepresident esportiu s'ha passat, home, potser no el primer mes, però arran del segon mes, no és que ho diguin en privat, ho diuen en públic, ho diuen en declaracions, perquè tenen aquesta voluntat.
Sí. Sí, això estem d'acord. Però llavors no fa falta muntar tot el xou
bueno,
de la ciutat esportiva, casa del president,
bueno,
de casa del president,
però,
fins a la una. Si ho tens clar, ho tens clar i ho comuniques.
Però un cop arriba el moment de la veritat,
que és que ho tenien
pràcticament s'acaba la temporada amb el partit del Bernabéu, què s'ha de fer? Que això faixa. Com ho fas? Parlant amb l'entrenador. Li has de donar a l'entrenador l'opció de que et parli, perquè tu li has dit que vols que canviï de parer. No te'l pots cepillar de cop.
Ja,
home, sí que pots, però no ets coherent.
Fernando, això es
pot
fer, això es pot fer tranquil·lament, sense càmeres, a la ciutat esportiva, al matí, en una reunió privada.
Ma, sí.
I no a correcuita, després d'una junta en què sabem que va haver-hi moltes veus però discordants i que estava pràcticament fora...
Però Roger...
I canviant-ho tot a última hora. Jo només em queixo de les formes. La decisió final em sembla bé. Segurament em sembla bé. Xavi és el millor per això.
Sí, però a veure una cosa. Però que és el primer cop que es filtra una reunió?
No.
Amb la porta... I no amb la porta, i amb Bartomeu, i amb Rossell, o sigui, que hòstia, que a vegades són molta gent buscant coses, que són molta gent
sí,
amb el punt de mira, i,
però
bueno, hi havia junta directiva aquell dia, escolta, ara hi ha gent que està perseguint cotxes.
Sí.
Bueno, pues els tios saben on acaba el cotxe, i saben que allà passa alguna cosa, si veus fum, hi ha foc, o sigui...
Però tot això...
Espera, un moment, que hem de fer una pausa abans de la una. Ara seguim, eh? Queda't amb això, Balsa Peres, ara tornem.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo.
Descúbrelo en Novacar Barcelona. Concesionario oficial Omoda en Sant Boi de Llobregat.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Una d'aceitons, una de braves, uns cafès i un croissant per la taula 3, una amanida i un planxat per la 4, un lemon pie.
Vine al nou Umbracle de l'Illa, la millor terrassa gastronòmica a l'aire lliure de Barcelona, per passejar i menjar durant tot el dia. Quedem a l'Umbracle de l'Illa?
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Vols canviar de somriure? A Grup Doctor Blader gaudeix d'un somriure perfecte amb les tècniques més avançades en ortodòncia invisible. I amb motiu de la inauguració de la nostra clínica Sant Cugat, et fem un escaneig 3D gratuït de la teva boca i un estudi personalitzat. Informa't a bladergrup.com. Grup Doctor Blader.
Del 4 de maig al 2 de juny t'esperem a la 25a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 902-624520.
Segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Abril de 2009. Avui és un dia per la història de la radiodifusió catalana. Per primer cop en la seva història, aquesta ràdio és líder a Catalunya.
Abril de 2015.
Gràcies a tots aquells que heu fet possible un cop més que aquest programa sigui líder en la seva franja horària.
Per molts anys a tothom i el senyor dels MG.
Abril de 2022.
Agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients i intentar mantenir un model d'una ràdio divertida.
Abril de 2024.
Pel dret i pel revés, per davant i per darrere, amb micròfons més forts, amb micròfons més alts, el domini de RAC1 continua sent indiscutible.
Sempre hi som. Sempre hi sou. Gràcies per fer-nos líders una vegada més. RAC1. Tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim amb el Lluís Carrasco, el Fernando Polo i també avui amb l'Àlex Dalmas, fitxatge per analitzar aquest Barça-València i tot el que ha passat a l'actualitat del Barça. I us recordo que si voleu comprar-vos un cotxe elèctric però encara us sembla una mica car i no us heu atrevit a fer el pas, aneu a Spoticar, que és el líder europeu en vehicles d'ocasió. T'ho posaran molt fàcil a Spoticar. Tenen més de 200 concessionaris que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. I a més a més...
El Lluís el va provar,
sí?
Un d'aquests.
I a més, és que a més a més et regalen el carregador.
No, vam anar junts amb el Fernando i és veritat que vam provar-ho.
Sí, m'agrada. Cotxe elèctric, veu? Spoticar, allà és una fira d'ocasió, això?
Bueno, i a més, cada vegada duren més les bateries. Està molt bé.
Bon preu, 3 anys de garantia i us regalen el carregador. Si us esteu plantejant comprar un cotxe elèctric, no ho dubteu més. Entreu a Spoticar.es, allà trobareu el cotxe elèctric d'ocasió.
També dic que si hem de fer una reforma o comprar un cotxe elèctric, crec que Obramat i Spoticar...
Podria fer un agent mentir.
Molt bé, sí, m'agrada que s'ajuntin, no? Exacte. Les empreses. A veure, vull saber l'opinió del Dalmas i ara seguim parlant d'això.
I saperes.
Que a mi em semblava que l'escena, la posada en escena del Barça, posats a intentar explicar de la millor manera el perquè de la decisió, doncs era millorable. Era millorable i que si el Barça vol... És tan fàcil com anar a la ciutat esportiva, tancar-se allà a parlar, entren els cotxes, surten els cotxes i ningú pot parlar ni acostar-se a ningú. Ja està.
Domàs,
és a dir, que si tu volies discreció, no era com ho fem, on ens reunim... No, a la ciutat esportiva... Si és que cada
jo estic
cop que
entrem... d'acord, però què penseu de que segueixi Xavi? O sigui...
No ho sabrem fins que el futbol i els resultats ens ho diguin.
No, home, però tenim una idea de si ens agrada o no.
D'entrada, jo crec que era la millor...
Jo crec que l'important és això.
Jo crec que era la millor opció, jo et dono la meva opinió. Jo crec que era la millor opció de Xavi, però això... ja s'hauria d'haver decidit abans, si ho tenies clar, des del meu punt de vista. I que l'han de deixar treballar amb la mateixa línia i sense objectius ambiciosos, objectius realistes, de fer una temporada realista, crec jo.
A veure, jo crec que, primer de tot, hi ha el tema de la imatge, a mi em sap greu la imatge, crec que la figura de... És a dir, a mi m'hagués agradat que Xavi s'hagués mantingut ferm, perquè la figura de Xavi en el món del futbol és tan bèstia, que jo crec que queda una mica tocat ell, queda una mica tocat el club per tal com s'ha fet, i això jo crec que tots coincidim. Ara bé, si deixem la imatge a un costat i analitzem futbolísticament, a mi no em va sorprendre i crec que és una decisió força lògica tenint en compte el moment on està el Barça ara. És a dir, en un Barça fort econòmicament, segurament ara mateix Xavi no és el millor entrenador del món, ni està entre els millors, almenys ara, però el Barça no pot accedir a aquestes primeres espases, no? Totes les alternatives que hi havien, per mi Xavi és millor entrenador que qualsevol de les alternatives que sonaven, fins i tot Flick també, que òbviament ha guanyat títols, però és que el Barça haurà de tirar de gent jove, i si analitzem la trajectòria de Xavi, per mi el primer any de Xavi té molt mèrit, per mi és està molt bé, i per mi és actor principal en la Lliga i la Supercopa del Barça, no? Canviant aquest famós quadrat, etc, etc, i potenciant certs jugadors com De Jong, com Busquets, com Dembélé, com Balde, que fins al moment no ho havien estat, no? La segona temporada, que és ara, la segona completa, crec que no és bona, i això és evident, i per tant una tercera veurem cap on va. Això sí, haurà de canviar, jo crec que haurà de canviar, o aquesta és la meva opinió personal, haurà de canviar tàcticament certes coses que s'han fet malament. Però si algun encert ha tingut Xavi, més enllà d'això, és la gestió dels joves. Per mi ha estat impecable en això. És a dir, no hi ha hagut cap jove que s'hagi cremat, i n'hi ha hagut bastant, sinó que tots han millorat, no? Tenint en compte que el proper any el Barça haurà de tirar de joves, per mi és l'opció més equilibrada que hi havia.
Tenim una trucada, una persona que no pot viure sense nosaltres i que volia explicar alguna cosa. Es diu David Bernabéu.
Hola,
David.
Quin maleant.
Què tal? No puc
passar un dia des de micro.
No, droga. Què volies explicar? Que estaves escoltant el programa i m'has escrit...
Un dia que podíem parlar.
No, amb això de la imatge.
Ja te l'he apuntat.
Sí, és veritat.
No, que volies afegir una cosa del que estaves sentint. No, perquè...
T'han apedregat avui o no?
No m'han apedregat avui, no. Avui hi havia quatre gats rebent el Barça. Bueno, hi havia ningú rebent el Barça i 20 aficionats del València, esperant el bus del València. Ha estat una nit de gossos i en quant a temps i celebrem que no hagi estat a nivell futbolístic. No, simplement una cosa, Aleix, és que jo vaig viure tot el procés del que és arribar a petar aquella reunió. I és evident, com deia el Sapen, sembla que era... que era millorable la imatge. Clar, ho fas a la ciutat esportiva, que de fet estava previst fer-ho a la ciutat esportiva el dia següent, el dia que compareixen Xavi.
El dijous.
I Laporta, dijous, ells havien quedat per veure's després de l'entrenament del dijous. I s'havia de fer tota la ciutat esportiva, totes les parts. D'acord? De fet, a mi m'asseguren que la reunió Xavi-Deco no és perquè Xavi li digui a Deco que vol seguir. Són reunions que fan periòdicament, perquè a més Xavi... per qui no ho sàpiga, va molts dies a la ciutat esportiva, encara que sigui jornada de festa per la plantilla. I a vegades hi va a les tardes, també. I a vegades es reuneix amb Deco, si Deco està per allà. D'acord? No, simplement el que volia posar en valor, com tu feies fa una estona, el periodisme, jo crec que tenim el millor moviment de reporters que hi ha a Europa a Barcelona. És que ens movem com ningú, i ho hem de posar en valor. La reunió de l'altre dia no es filtra. No es filtra, la coneixem nosaltres, la traiem nosaltres, perquè vam estar tot el dia, nosaltres dic,
naturalment
jo i els companys que estàvem fent guàrdia al Camp Nou en virtut de la reunió de la Junta Directiva. Estàvem fent guàrdia a la reunió de la Junta Directiva i tots tenien coll avall que segurament la reunió seria el dijous, com tothom sabia i tenia informacions i tenia inputs. On va estar la clau? Que normalment aquest tipus de coses ens acostumem a dividir. I teníem gent a la ciutat esportiva per si hi anava algú. I de cop i volta hi ha un company, que és un company de Radio Marca.
Raúl.
Alejandro, no me'n recordo ara d'algun nom.
Com?
Bueno, Alejandro Segura, exacte, l'Àlex Segura. Que estava allà pendent per si arribava alguna cosa i ens comunica que acaba d'arribar Xavi. I que al cap de 5 minuts arriba Deco. I a partir d'aquí, naturalment, ens traslladem a la ciutat esportiva i com a conseqüència d'això, com que després Deco i Xavi se'n van a casa del president, és com coneixem la reunió. Bé, i com aquestes, te'n podria explicar mil, que es dona la sensació de que el club ha donat mala imatge, perquè és veritat que si fos a la ciutat esportiva, evidentment, millora tot, perquè, com deia el SAP, entren en cotxe, surten en cotxe, es reuneixen en un despatx, que ara no veus perquè han posat aquella espècie de tela que no saps exactament qui entra i qui surt al despatx, que abans era de Mateu Alemany, ara és de Deco, i des del punt de vista del club tot és millor. Però que moltes reunions no les filtra el club. Les coneixem pel treball que fèiem al carrer. I l'altre dia va ser un exemple clar d'això. No va filtrar en cap moment el club, ni tan sols va filtrar el club que Laporta i Juste havien anat a casa de Laporta. Laporta i Juste se'n van a casa de Laporta, se'n van a casa del president, com moltes vegades hi van després de moltes reunions de les directives, o a vegades ni això, surten del club i se'n van a xerrar junts a casa. La clau va ser conèixer la reunió de Deco i Xavi, que és la que ens va portar a casa el president Laporta.
Queda clar.
I després, sí que crec que el club, home, no té la necessitat de convidar tanta gent, sí, en què hi hagi Laporta, Juste, Deco, Xavi, i si tu vols ja et compro Echeverría, la resta de directius que després s'incorporen a la reunió, doncs segurament no és necessari perquè si s'ha de posar en valor el dia següent en una roda de premsa, doncs ja ho celebraràs, no, si és que es tracta de celebrar-ho, o ja ho gestionaràs amb tothom en un altre moment.
Tu creus que hauria d'anar a la comissió esportiva?
Sí, jo crec que era innecessari que es convidés després a anar a altres directius, és cert, però jo crec que la comissió esportiva ha d'estar in situ, i per tant l'aparició de Bojan Kirkić, de Joan Soler i d'Enric Masip crec que sí és oportuna, perquè és una decisió del tot transcendental i que a més ve a substituir la decisió que semblava que sortia de la Junta Directiva. Per tant, a mi em sembla que és del tot pertinent.
No, no, va dir que hi va anar vicepresident de màrqueting, Juli Guiu, i que encara es va convidar algun directiu més, sí, que no,
no va
poder anar.
Sí, què deies, David?
No, no, dic que bàsicament el que volia posar en valor és que no es va filtrar aquesta reunió. O sigui, la van conèixer, o sigui, la van descobrir, o la vam descobrir en general entre tots els companys que estàvem allà treballant pràcticament des de les 11 del matí, des del moment en què vam fer l'arribada del president Laporta a les 11 del matí a la reunió de la Junta Directiva. Simplement això.
Sou molt bons. Eh? Escolta, dilluns que ve ens retrobem aquí amb calma.
Això ja
ho sabia. Després del Girona Barça ens retrobem aquí tots, que tindrem una bona tertúlia després del Girona Barça. Una abraçada. Adéu, adéu.
Una altra per vosaltres.
Adéu,
David. Adéu. Quin mite, Bernabéu.
Va, remata-ho i anem a la Champions, que vull saber com veieu el Bayern Madrid de demà. Sí, no, però està bé que posin valor i que expliqui una mica això, que no es va filtrar, sinó que va ser la gran feina.
Allargarem molt la tertúlia. Veuré el Basté, perquè em fa il·lusió saludar-lo.
No, escolta, és que avui anem fins a dos quarts, però ara us deixaré marxar, perquè tenim una mica de bàsquet i de motos.
No, no, és que em feia il·lusió saludar el Basté, igual l'allargava.
Espera't, espera't. Tindríem teca,
que sobre aquest sopar i aquelles bosses de sushi, aquella gent arribant allà, que no parava d'arribar gent i tal.
La porta que no s'obria.
No s'obria, bueno, no sé si era un veí o era el porter que ajudava i tal, però...
El porter.
Ah. Doncs sí que crec que era important la presència de l'àrea esportiva, perquè, com va explicar Xavi, jo crec que allà també es van parlar coses d'ordre intern. Es van parlar...
Fixa't que avui, a l'última roda de premsa, ella enumera...
Sí, sí, a tots.
L'optimisme, diu, la directiva, sí, la comissió esportiva...
Sí.
Ja crec que hi ha una voluntat també de...
De posar-la en valor.
Sí. I jo crec que...
D'unitat.
Sí, que es va parlar de que potser hi havia hagut dissensions, o que hi havia hagut veus discordants, i que a més arribaven als mitjans, i jo crec que ell va fer com una mica d'apologia d'allò que ell també fa servir el concepte família... bueno, d'anar tots junts, de que potser es pot discrepar, però que aquestes discrepàncies es quedin en la part interna, de que els draps bruts es quedin a casa i que no vagin fora, perquè si hi ha prou travetes et fan des de fora, intentar no fer-les des de dintre. I això no vol dir deixar d'opinar, no vol dir...
És que la comissió teva... esportiva estava dividida, literalment.
Doncs ja està. Sí.
Dividida.
Bé, a veure com va, tant de bo surti bé a partir d'ara la decisió i que Xavi pugui treballar amb normalitat i que no hi hagi tant soroll a l'entorn i que els resultats acompanyin i tinguem una millor temporada la pròxima que aquesta. 1:12, abans de deixar-vos marxar, vinga, una mica de Champions, vull saber com veieu el Bayern de Múnich-Madrid de demà, que el fem en directe aquí a RAC1, amb el talismà.
Tenim talismà?
A veure si està afinat. Sí.
No fotis que juguen demà, no m'havia ni enterat.
Sí. Hola, Ballera.
He desconnectat de la
Champions. Hola, bona nit.
No desconnectis, que demà pot ser un gran dia a Baviera, esperem.
No ho fem molt gran, per si a cas.
El Madrid ha arribat avui a Munic, a les 7 de la tarda ja s'ha entrenat a l'Allianz Arena, i abans hem pogut sentir Carlo Ancelotti.
Sí, relaxat, tranquil i fins i tot un punt reivindicatiu. Així està Ancelotti a les portes de jugar aquestes semifinals de la Champions.
Primero, feliz de estar aquí, porque creo que pocos también en esta sala pensaban que yo podía hacer esta rueda de prensa. Lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, por esto estamos muy contentos. Después hay la, como he dicho, la preocupación y la confianza al mismo tiempo de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar una otra final. Esto es el objetivo.
Un Ancelotti que desconfía de la trajectòria del Bayern aquesta temporada.
No ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero ha hecho una eliminatoria contra Arsenal espectacular. Ha jugado muy bien los dos partidos y nosotros tenemos que mirar a esto. Los dos partidos que han jugado contra el Arsenal, que es un equipo muy fuerte en Europa, ha sido dos partidos espectaculares. Tenemos que tener en cuenta esto, la calidad, la historia de este club, que es más o menos la misma historia que tenemos nosotros, en la historia en la Champions League cuenta mucho.
Explica que Mendy està en condicions després d'acabar tocat el Clàssic i quan li han dit que aquesta temporada no han perdut quan Tchouaméni ha estat titular, ha confirmat que serà titular, però sense voler dir en quina posició, i el dubte de si jugarà amb Rüdiger com a parella de centrals, i per tant Nacho quedaria a la banqueta, o si jugarà a la posició habitual, que és la posició de mig centre. I els companys de Munic li han recordat la seva etapa al Bayern del 2016 al 2018 i li han preguntat si encara parla alemany, el moment divertit de la roda de premsa.
Desafortunadamente el alemán no me ha entrado en la cabeza nunca. Ha tenido mucha más suerte mi hijo, que habla muy bien alemán y sigue hablando muy bien alemán. Y yo lo siento, me he olvidado muchas cosas. Y no, por cierto, esta ciudad, que es una ciudad espectacular para vivir.
Com en sap, de cada
doncs
vez,
no,
això?
No.
El tio més elegant.
Sí, sí, un elogi a la ciutat, sí. Però no, l'alemany no...
A
no
Baviera, toca. Baviera,
Del Bayern, Tuchel té l'única baja de Ligue a la defensa, el més segur és que el substitueixi el sud-coreà Kim Min-jae al costat d'Upamecano, que també arriba amb molts dubtes. Hi havia el dubte de Nabri, de Sané, de Musiala, tots aquests estan bé, Leimer. A priori. Leimer també s'ha entrenat avui, vull dir que en principi tots els que eren dubte, excepte De Ligue, tots els que eren dubte estan bé i en principi han de jugar. Kimmich ha parlat avui, assegura que no els intimida el Madrid.
Schwierig zu sagen, wo genau...
És difícil dir exactament on estarà la clau de l'eliminatòria. Sabem que el Madrid és molt experimentat, que té molta qualitat i, sobretot, que ha guanyat molts partits precisament per aquesta experiència. Potser no sempre han estat el millor equip, però al final han anat passant perquè creuen en la seva força i saben quines són les seves qualitats. Tot i això, també crec que nosaltres hem de creure en la nostra pròpia fortalesa i tenir confiança. Venim de dos bons partits contra l'Arsenal i, sobretot, el de tornada va ser molt bo. Així que no tenim per què amagar-nos.
Avui, per cert, Kimmich, que ha donat una entrevista al diari AS, diu que el Madrid i el Barça són grans clubs, tot i que no s'ha mullat pel seu futur. Recordo que acaba contracte amb el Bayern, no aquest any, sinó l'any que ve. Això sí, ha explicat que no té representant i que és ell mateix qui porta les negociacions. Una cosa que no sol passar, no és habitual, però que hi ha diversos casos de futbolistes que s'ho porten ells mateixos. Xiularà el francès Clément Turpin i al bar hi haurà Jérôme Brisard.
Que no siguin protagonistes, només demano això. Què tal el coreà aquest de central i això que ha dit? Coreà has dit?
Kim del Nàpols l'any passat.
Sí. Nàpols.
Bé, hem Home. De patir o no? Com veus l'eliminatòria?
Jo veig... Bé, primer de tot...
Hi ha opcions del Mas. Digue'm si hi ha opcions del Bayern.
Sí, clar, que n'hi ha. A veure, jo veig lleugerament favorit al Madrid, perquè Madrid està en molt bon moment, té molts registres amb els quals et pot fer mal i sembla que vagin volant ara mateix, no? Però jo li dono opcions al Bayern, clar que li dono opcions. El Madrid té la tornada a casa, però el Bayern té diverses coses. Si hi ha, a la Champions hi ha molt component mental, no? Anímic. Si hi ha algun equip a Europa amb orgull... més enllà del Madrid, no? Amb orgull competitiu, jo crec que és el Bayern, crec que això es pot fer notar. Després, Tuchel és un entrenador que a mi no m'agrada massa, però és bo desactivant. Quan té un rival que teòricament li ha de buscar les pessigolles, en això és bo. I per tant, jo crec que hi ha opcions. I té molt bona plantilla el Bayern, eh?
Harry Kane.
El Madrid la té molt bona, però el Bayern, si comences a mirar noms, aquí a nivell hi ha qualitat. Per tant, clar que té opcions.
De Munic... sempre aquí a RAC1 hem estat del Bayern, sempre, sempre. Però ja ens agrada l'himne. Sona bé.
Sí, és la bèstia negra, també, del Barça,
què?
Però...
Què?
Va haver una època en què era la bèstia negra del Madrid, també, el Bayern. Sí.
Què?
Aviam, depèn del dia. És a dir, no, depèn del dia. Com a equip, aquest any ja esteu veient com està a la Bundesliga. Ara... si les seves individualitats, que en té moltes i força bones, algú d'ells té un bon dia, amb aquest xaval Musiala, dolent no és.
No. Sané, Kane,
dolent tampoc és.
I mig el volem aquí al Barça.
Gnabry, tampoc és dolent. Harry Kane fa algun golet.
Porta 40, què, dos gols, he vist? 42 sí, gols en 42 sí, partits. Sí, sí, és un tio...
Com que no són regulars, el que sí que ens podem agafar, en clau, evidentment, que... ho facin millor que el Madrid, és de que tinguin un bon dia, que el seu estadi apreta, i és veritat, el que deia l'Àlex, són un equip i un club molt orgullós,
Molt orgullós.
Bueno, i se'n recordaran del robatori que hi ha al Bernabéu de fa uns parell d'anys.
Bueno, estava Ancelotti també en un robatori al Bayern, eh?
Tens raó.
D'entrenador, eh?
Tens raó. Carrasco, què?
Potent i amb una gran plantilla, com ha dit l'Àlex, orgullós, com ha dit el Fernando, i en deute amb la seva afició. És el tercer component que no ho ha esmentat i que a mi em sembla important.
Per la temporada que han fet, vols dir que han perdut la Bundesliga?
Estan a 12 punts del Bayern Leverkusen. Feia 30 anys que el Bayern de Múnich no estava a 12 punts de la...
del líder, no,
del
líder
o del cap de la classificació, i per tant aquest deute l'ha de notar l'entitat i tenen l'oportunitat de fer-se perdonar, perquè realment la temporada de Lliga, de la Bundesliga, ha estat molt decebedora. S'esperava moltíssim més, justament perquè hi ha un gran planter amb un gran davanter centre que de fet ho està fent molt bé com a davanter centre, però en canvi no han obtingut resultats. És la gran assignatura per fer les paus amb la seva afició.
Jo no perdré mai la fe, per tant confiem en el Bayern de Múnich demà i dimecres vinent en la tornada, i si no, sempre ens quedarà la final de Bilbao, perquè el Barça femení no ens ha tornat a fallar, i sempre ens quedarà la final de Bilbao.
La final de Bilbao a RAC1. Falten 26 dies.
Queden 26 dies, per la final de Bilbao, amb aquesta banda sonora que és Cortatu, que ens acompanyarà durant aquests 26 dies fins que arribem a Bilbao. És la cançó de Cortatu que es diu Bilbao, per això l'hem triada com a banda sonora de RAC1. Cap a aquesta final del dissabte 25 de maig. I atenció, perquè demà, bé, ja avui dimarts, es posen a la venda les entrades pels socis, només del Barça, Ballera.
Sí, demà pels socis, que a les 12 del migdia rebran la informació de com ho han de fer per aconseguir les entrades. Dimecres s'obrirà les penyes, també a partir del migdia, i dijous a partir del migdia pel públic en general. El Barça finalment té 9.000 entrades per la final, les mateixes que el Lió, 7.400 són per socis penyistes i pel públic en general, 250 per grups d'animació i 1.350 per compromisos, un 15% del total, tal com marquen els estatuts. Dissabte hi va haver un error de càlcul, i per això inicialment el club va informar que en tindria unes 6.800. Doncs finalment són 9.000. Els preus van dels 15 als 25 euros. Ja hi ha 25.000 entrades venudes per aquesta final, la majoria de les quals les van comprar aficionats del Barça. Ho dic perquè hi ha gent que diu que li sembla poc, és veritat, eh? A mi també em sembla poc, però la UEFA fa un repartiment estrany a les finals de la Champions femenina.
Però hi haurà molta més afició culer a Bilbao, segur.
Sí, però diguéssim que a les finals de la Champions masculina, diguéssim que la UEFA en reparteix més entre els clubs i en posa menys a la venda pel públic en general. I aquí, doncs, s'ha posat, primer, 25.000 entrades a la venda pel públic en general, molts d'ells, aficionats del Barça, ja confiaven que hi arribés, les han comprat, i per això només n'hi ha 9.000 per cada equip. Els preus, com dic, dels 15 als 25 euros, igual que les entrades de la Copa de la Reina, que avui ja es podien comprar a través de la web de la Federació i que demà es podran comprar també a través del club. La final, aquesta de la Copa, juga a la Romareda de Saragossa, és un Barça-Reial Societat, dissabte 18 de maig, el cap de setmana abans, a les 6 de la tarda.
Doncs molt bé, així teniu tota la informació per si voleu anar a Bilbao o a la Romareda, que la setmana abans hi ha aquesta final de Copa. Per cert, mira, i amb això tanquem la tertúlia. Una informació que hem avançat aquí a RAC1 relacionada amb el Barça femení. Sandra Paños, no?, i el seu futur.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, Sandra Paños té un acord amb l'Amèrica de Mèxic. Encara no està signat, però tot apunta que jugarà a la Lliga Mexicana a partir de la temporada que ve. Acaba contracte amb el Barça des del 2 de febrer. Se sap que no renovarà, oficialment ja ho va comunicar el club. Hi ha hagut alguns equips que també estaven interessats en Paños, però finalment la portera s'ha decidit per un dels grans clubs de la Lliga Mexicana. El Barça, per cert, li farà un homenatge, segur, a Sandra Paños, que va arribar al club fa 9 anys, el 2015. Mirant el calendari, la lògica diu que podria ser l'últim partit a casa de Lliga, el Johan Cruyff contra el Betis, el cap de setmana del 8 i el 9 de juny. Veurem quan decideix fer-li l'homenatge a Sandra Paños. I si ha de fer algun homenatge més al Barça, que no ho sabem.
Sí, algun més haurà de fer, potser. 1:23, us deixaré marxar, Queden, venen dies intensos.
Aquí el Gerard l'ha deixat caure,
Bayern-Madrid, dimecres, que és 1 de maig festiu, fem en directe al Borussia Dortmund-PSG i després fem Tu diràs en directe, l'1 de maig, aquí dimecres, i després ja...
Incansables.
I ja arrencarem
el dia del treball.
Girona-Barça, després el final de Lliga, la Champions de Bilbao, moltes coses.
I avui no empalmem el Basté, perquè mira...
Hi ha molta teca aquests dies,
Sort del femení, per això, pel final de temporada.
I avui, mira, te'n vas a dormir tranquil que guanya't el Barça, remuntant, a més, ja era hora que el rival li expulsessin un jugador, que només te l'expulsen a tu a vegades, vull dir que ja toca això. Una abraçada, Dalmas, Carrasco, bona nit. Fernando, adéu, macos.
Adéu, bona nit.
Us estimem.
Adéu.
Hola, Jordi, mira el Basté, que va entrar.
Adéu, Saperes.
Bona nit.
Espera, que no hem tancat encara. Una mica de bàsquet, perquè demà també tenim el tercer partit del play-off de quarts de final Barça-Olympiacos a Grècia, el primer dels partits a Grècia. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit, ja tenim el Barça a Terres Gregues, de fet, demà es desplaça allà aquesta sèrie de quarts amb empat a un a l'eliminatòria, els de Roger Grimau, que com a mínim han d'intentar guanyar un d'aquests dos partits que hi haurà al Pireu dimarts i dijous, per tornar a l'eliminatòria aquí a Barcelona en el cinquè.
Sí, i per fer-ho ja han començat a tastar aquesta tarda l'escenari del duel de demà, evidentment amb un ambient molt diferent del que es trobarà en aquest tercer partit que arrencarà 8:45, hora catalana, entrenament tan bon punt aterrat l'equip a Atenes a primera hora de la tarda i ja descansa l'hotel de concentració, des d'on demà al migdia farà una nova sessió d'activació al mal anomenat Pavelló de la Pau i l'Amistat del Pireu per acabar la posada a punt per un primer assalt a, com dius, una victòria que pel cap vaja allargui la sèrie a un cinquè partit. I en un ambient que es preveu dels més intensos de la temporada, dignes dels més intensos inferns grecs. Malgrat haver perdut el factor pista i preguntat per un major favoritisme ara de l'Olympiacos, Roger Grimau ha dit això.
No sé si són tan favorits o no. Jo el que estic convençut és que estem amb les mateixes possibilitats que quan vam començar el playoff. I bueno, insistir una vegada més. Fàcil no ho serà, fàcil no era. I posar el 100% de nosaltres, el 100% de tot, físic, mental, per guanyar partit.
Amb tothom arriba al Barça, també Olympiacos, Barçó, que es recupera per la causa el capità Costas Papanicolaou, sold out al Pireu amb una dada que mostra l'evidència de la intimidació de la pista grega. No hi guanya ningú des de mitjans de desembre.
Doncs a veure si es trenca aquesta ratxa. Demà aquest tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga, a 8:45 arrenca el partit i el fem en directe a RAC1, perquè demà, com que a partir de les 9 també us explicarem el Bayern de Múnich, Real Madrid de la Champions masculina de futbol, doncs ho farem conjunt. Per tant, des de 8:45 pendents de l'Olympiacos Barça, tercer partit, i a partir de les 9, transmissió conjunta també amb el Bayern Real Madrid. Demà t'escoltem des de Grècia. Dani, bon viatge.
Fantàstic, gràcies, Aleix, bona nit.
GT RAC 1. I tancarem aquest, tu diràs, després del Barça-València, amb una mica de ressaca del Gran Premi d'Espanya de motociclisme que s'ha fet al circuit de Jerez. Marc Márquez, és cert que encara no ha guanyat, va acabar segon ahir, ens ho explicava el Quim Salvador, però ja ha demostrat que pot competir per tot amb aquesta Ducati, encara que sigui la de la temporada passada. Austin va aconseguir el primer podi a l'esprint, amb la moto italiana, i ahir, insistim, la primera segona posició, el primer podi també en una cursa llarga. Tenim encara a Jerez el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, bona nit.
Fa la impressió que la victòria ha d'arribar més aviat que tard, no?, de Marc Márquez, pel que estem veient aquests dies.
Sí, de fet, ha anat ràpid des del primer Gran Premi a Qatar i ja està al nivell de lluitar per guanyar. Ahir Marc Márquez no va poder batre el campió en un duel aferrissat i es va quedar per tercera vegada seguida a les portes de la victòria. A la cursa d'Austin i a l'esprint de dissabte, Jerez va caure en primer i ahir el va batre Banyaia, però almenys va poder acabar segon i sumar 20 punts. Ell ja dona per tancat el procés d'adaptació a la Ducati.
Me encuentro más cómodo, lo importante hoy aquí también que el setup que hicimos en Austin, que era muy diferente a lo que usé en Qatar y Portimao, aquí ha funcionado también, ha funcionado mejor, te da más confianza y vamos encontrando cositas. El punto este de adaptación se está adaptando, o sea, ya ha terminado. Ahora ya estoy adaptado completamente, simplemente en un gran premio pues costará más, otro menos, es eso, seguir insistiendo.
L'octocampió Cerverí està gaudint el manillar d'aquesta moto i recuperant la competitivitat que havia perdut els darrers anys, primer a causa de les lesions i sobretot per les limitacions tècniques d'una Honda que continua actualment molt lluny del nivell de Ducati, Aprilia i KTM. És per això que després de 4 grans premis i encara sense haver guanyat, Marc Márquez ja considera que l'aposta de marxar d'Honda oficial per córrer amb Gresini, que és un equip satèl·lit, ha estat un encert i un alleujament psicològic.
El plan está en mi cabeza y cuando vienes de 4 años muy duros en tu carrera deportiva, a veces pesan más las lesiones mentales que las físicas. Lógicamente físicas tuve unas muy graves, pero esto también te provoca una lesión una lesión mental que poco a poco la tienes que ir curando, tienes que ir saliendo, y no significa que estés derrotado, que la tengas ahí clavada, sino significa coger buena inercia, coger confianza poco a poco. Y fue la apuesta mía de este año, fue esta, fue arriesgada, pero le puse pues ese coraje que a veces un deportista lo tiene que hacer, enfrentarse a pecho abierto a lo que venga, y bueno, me está saliendo bien.
Aquestes són les sensacions de Marc Márquez després d'aquest tram inicial de Mundial. Falten encara 17 grans premis, i també és molt important en clau de mercat pels pilots que no tenen contracte per l'any vinent, Quim.
Que de fet són la majoria. Marc Márquez és un d'ells, diu que està obert a tot, però també deixa entreveure que li agradaria continuar pilotant la Ducati, que al capdavall és la millor eina per tornar a ser campió del món.
Es una moto muy completa, Ducati. Para mí es la moto más completa de la parrilla de salida. En un circuito puede ir mejor una, otra, pero lo que se busca para un campeonato es tener la moto más completa, y para mí es una moto muy, muy completa, de que tienes que entender muy bien cómo hacer el tiempo. Bagnaia y Martín lo entienden perfectamente porque solo han pilotado esta moto. Yo lo voy entendiendo cada vez mejor.
Márquez també vol tornar a ser pilot d'un equip oficial, i Ducati només té una plaça per assignar a l'escuderia de fàbrica a partir de l'any vinent, perquè Pecco Bagnaia, número 1 indiscutible de la marca en aquests moments, ja té signada la continuïtat. Enea Bastianini és que pilota actualment la segona Desmosedici vermella, que també vol Jorge Martín, líder del Mundial i vigent subcampió, i naturalment Marc Márquez, que ja està sent competitiu amb el model de l'any passat i dins de l'equip satèl·lit Gresini. En el cas del 93, però, hi ha una incompatibilitat entre patrocinadors. Red Bull és el principal suport econòmic de Marc Márquez i l'ha acompanyat tota la seva carrera esportiva, i Monster, competència directa al sector de les begudes energètiques, és soci de Ducati no només a l'equip oficial de MotoGP, també a la nova aposta de la marca per les competicions de terra. Un escull que pot ser important, però res que no es pugui solucionar negociant si hi ha bona voluntat per totes dues parts. Els dos pròxims grans premis, Alemans i Catalunya, seran clau a nivell de resultats i de negociacions, perquè s'espera la decisió de Ducati per Mugello el primer cap de setmana de juny.
N'estarem pendents. Gràcies, Quim. Una abraçada. Bona nit.
Bona nit.